Ara dèiem que això de la Mancomunitat és realment fascinant, i ho dèiem amb micròfon tancat amb el senyor Xavier Forcadell, que és coordinador de la Diputació i del Centenari de la Mancomunitat i especialista de Prat de la Riba. Benvingut, què tal?
Moltes gràcies, bon dia.
Som amb ell, ens trobem en aquesta exposició, l'inici del demà, sobre la Mancomunitat de Catalunya 100 anys, que porta un títol que ja ho diu tot sobre el que va ser, o una espècie d'embrió, una mirada cap al demà, que és ara o que serà?
Sí, efectivament, jo crec que és una simbiosi de tot, perquè la veritat la Mancomunitat és la primera obra d'autogovern institucionalitzada d'ençà de la desfeta de 1714, però més enllà de la norma creadora, que la intentava recloure a finalitats merament administratives, tenia una clara voluntat d'estar construint un, ells en deien, ja fins i tot un estat modern, i per tant ells mateixos ho situaven en: no hem fet la Mancomunitat per fer una diputació més gran, volem un cos d'estat, volem formes d'estat. L'exposició es veu, ells mateixos doncs així ho sintetitzaven, i això la fa plenament actual, doncs en un moment en què aquest país té plantejats també reptes de futur, doncs moltes de les expressions i moltes de les obres que es van fer llavors són plenament actuals, i fins i tot algunes són, diguem-ne, importants també per al futur, diguem-ne. Per tant, una obra pensada de fa 100 anys, però clarament inspirada en el que havia de ser aquest país 100 anys després.
Doncs això d'inici del demà enganxa del tot, no? Perquè això de les estructures d'estat em sona.
Efectivament, doncs en Prat de la Riba això ja ho situa l'any 17, ja utilitza aquesta terminologia. Per tant, certament, jo crec que una de les voluntats que teníem també en la commemoració de la Mancomunitat era efectivament recordar una obra històrica, però sobretot una obra que és molt actual. I jo crec que, i amb les exposicions descentralitzades que estem també inaugurant ara, es visualitza clarament, no? O sigui, en matèria de carreteres, en matèria de biblioteques, amb el servei meteorològic. És a dir, estem parlant de tot un seguit d'institucions que plenament les tenim avui vigents i que tenen llarga vida, sortosament, però que van néixer i estan constituïdes en aquest procés.
Sí, perquè això d'aquesta exposició, que està, com vostè diu, descentralitzada i que és una mica aquí, una mica allà, de les quatre diputacions, ja diu molt del que era. Penso que no va venir res de Madrid, sinó que va ser una simple reunió.
Efectivament, el Prat de la Riba, el decret de la norma que crea la possibilitat que l'estat espanyol es constitueixi en mancomunitats, per bé que l'única regió en aquell moment, l'únic país que ho fa és Catalunya, però no la resta de, diguem-ne, no es fa la resta de l'estat. El que sí que se n'adona és que no hi ha cap traspàs ni econòmic, ni material, ni competencial per part de l'estat, i per tant ell el que visualitza és posar al servei de la Diputació de Barcelona tot aquell seguit, diguem-ne, de potencialitats de la Diputació i de les altres tres diputacions a un fi comú, que és la vertebració de tot el país. I, per tant, la seva obra es veu descentralitzada arreu de Catalunya. Recupera patrimoni, Empúries, i fa xarxes de carreteres per vertebrar tot el país. I jo crec que ho resumeix molt una frase que s'ha repetit aquests dies, que ell doncs, diu en el discurs inaugural del 6 d'abril del 14, de que el seu objectiu serà ambiciós en la mesura que no deixarà que cap poble de Catalunya, per petit i humil que sigui, per tant una clara referència també a les altres tres demarcacions, diguem-ne, no hi ha una massa poblacional tan gran doncs, com la de Barcelona, que no hi falti ni una carretera en què arribar-hi, ni una escola amb biblioteca, ni una línia de telèfon. Si això ho situem en un context en què més de la meitat de la població doncs era analfabeta, en aquell moment, o no tenia estudis, diguem-ne, més enllà dels elementals, si ho situem en un entorn en què només 38 municipis de Catalunya tenien una línia de telèfon, i ho situem també en un entorn en què hi havia pobles que no hi arribava ni un sol camí veïnal, diguem-ne, en unes mínimes condicions, doncs dona també una certa idea d'equilibri territorial del país, que és una de les qüestions claus que Catalunya ha estat, diguem-ne, tenint sobre la taula com a assignatura, diguem-ne, d'estudi, d'execució també en l'última centúria. Per tant, amb aquestes exposicions el que hem volgut també és arreu de Catalunya, a les quatre demarcacions, doncs posar-hi especial èmfasi d'aquelles accions que més va fer la Mancomunitat, diguem-ne, centralitzades territorialment. Així, per exemple, la primera biblioteca de la Mancomunitat territorialitzada va ser la Biblioteca de Valls. Doncs hem volgut que tot l'espai vinculat a les biblioteques i a la cultura, això doncs, ho albergui la Diputació de Tarragona. Diguem-ne, o en qüestions socials, doncs va ser a Barcelona, on va haver també un accent molt destacat, doncs aquesta és la que centralitzem, per exemple, aquí a Barcelona. O la primera línia de telèfons va ser a la ciutat de Balaguer, la primera central de telèfons, doncs volem que tot allò que fa referència a les comunicacions i a la telefonia ho aplegui albergui la Diputació de Lleida, i amb qüestions vinculades al patrimoni i amb qüestions vinculades també doncs, a les malalties mentals, que hi va haver centres encara importants, a Salt, etc, a Girona, doncs que siguin allà. Per tant, una mica intentar que aquesta obra descentralitzada, 100 anys després, la poguéssim també explicar en aquells territoris on va tenir una incidència més singular.
Una de les coses curioses i que és realment està ben plasmada gràficament en el pòster de l'anunci de l'exposició del CCCB són també la investigació científica.
Efectivament, ells tenien una certa voluntat d'avançar-se en el temps i en veure que aquest país estava vivint ja una transformació que era l'abandonament del camp a primers ja del segle XX i per tant un canvi de model del sector primari sobretot cap al sector secundari en aquell moment. Per tant, no només amb l'Escola d'Agricultura doncs, intenta vertebrar aquest sector primari, sinó que fins i tot va cap a la producció científica i per tant implantant estudis, ensenyant a les escoles, i per tant estem parlant de fa 100 anys, però s'ensenya a les escoles amb mètodes pedagògics, en matèria més educativa més clara d'inspiració doncs, europea amb la professora Montessori, però amb escala més científica amb la creació de l'Escola del Treball, tot el que avui tenim a l'entorn del recinte de l'Escola Industrial, i doncs, portant-hi també les veus més autoritzades del moment en el marc de tot el període de la Mancomunitat, com jo crec que ho reflexa molt gràficament l'avinguda a Barcelona del senyor Albert Einstein el febrer del 23, on amb el propi Saló Sant Jordi del Palau, actual Palau de la Generalitat, llavors seu institucional de la Mancomunitat, doncs hi va dictar les seves conferències sobre la teoria de la relativitat. Per tant, una clara voluntat de copsar què estava passant a Europa, què estava passant al món i portar-ho a casa nostra i intentar-ho aplicar des d'una matriu catalana. I això jo crec que és el que va fer que moltes institucions fossin com a mínim en aquests moments siguin tan antigues o fins i tot més que altres que són paral·leles a la resta de l'estat espanyol. I cito, per exemple, l'Escola de Funcionaris de Prat de la Riba, que en el temps és l'actual Escola d'Administració Pública de Catalunya i que, en canvi, l'Institut Nacional d'Administració Pública de l'Estat és de gairebé 20 anys després, diguem-ne, o alguns que estan amb tela de judici, diguem-ne, en els recents estudis recentralitzadors per part de l'Estat, com pot ser el Servei Meteorològic de Catalunya, doncs que en el cas de la Mancomunitat és gairebé centenari un servei de meteorològic en aquest país. Per tant, una idea molt, molt avançada i com dèiem al principi, no? Que en termes actuals es fa difícil pensar com aquesta gent, tot el talent que van saber aprofitar-hi, amb molts pocs recursos, amb molt poques competències, van tenir una visió molt avançada per construir un país modern. I això en els moments com els que ens trobem en l'actualitat, que hi ha restriccions econòmiques, restriccions competencials, doncs jo crec que és un llegat que hem de saber aprofitar per també fer un nou impuls endavant.
I una lliçó. I què anava a dir? I la beneficència també es va tornar moderna d'alguna manera?
Efectivament, creant també, sobretot, i aquests dies ho estem recordant, no només tota una qüestió molt vinculada a la beneficència i a la salut, i no només vinculada fins i tot en aquell moment a la qüestió estrictament masculina, sinó fins i tot creant centres ja pensats per la dona. A tot el recinte de la maternitat n'és un clar exemple, tot el recinte de les oficines dels nous nats també, i tots els centres de beneficència, la Casa de la Caritat, etc., intentant crear doncs, centres avançats des d'un punt de vista higiènic, sobretot, i per tant també assistencial, doncs jo crec que és un exemple molt avançat, diguem-ne, de si ho situem en el context social i econòmic de fa una centúria enrere.
Per què no en parleu una mica de Prat de la Riba?
Prat de la Riba...
Que va ser reelegit.
Prat de la Riba, que va ser reelegit, ell és un jurista, de fet és doctor en dret, és una persona que ja de molt jove té moltes inquietuds, mesclant el que avui li diríem doncs, l'anàlisi més rigorós del dret, però també del batec del país, diguem-ne políticament, al marge fins i tot d'una ideologia, era un home de la Lliga, de la Primera Lliga, al marge d'una ideologia molt accentuada, jo crec que ell té una militància molt clara amb el país, i per tant viu ja des de molt jove tots els batecs del país. Ell, un dels primers càrrecs que ocupa, és secretari dels primers ateneus barcelonesos, diguem-ne, és també, ell participa també activament en les bases de Manresa, tot i ser molt jove, i per tant està vivint ja és un home de Castellterçol, després residència a Barcelona, està vivint ja els batecs, diguem-ne, del país, que jo crec que en certa manera doncs li traspuen quan és elegit president de la Diputació de Barcelona i comença a bastir tota una obra de govern que no és ben bé de la Mancomunitat, sinó que uns anys abans, 2-3 anys abans del propi 1914, doncs ja comença a veure la llum. Jo crec que és el cas de l'Institut d'Estudis Catalans o de la pròpia Escola d'Art Dramàtic, l'actual Institut del Teatre, però que cristal·litzen certament en el període de la Mancomunitat a partir del 14. Per tant, ell ja feia un temps, uns anys abans de que formalment hi hagués la Constitució de la Mancomunitat, doncs que tenia, diguem-ne, un país molt estructurat al cap. Però a més jo crec que té una cosa que el fa, el converteix en un estadista, que és saber que en moments de dificultat doncs ha de cercar el major talent possible, i jo crec que això doncs el situa doncs amb aquesta visió molt avançada, i per tant les coses que fan és que al marge de les ideologies polítiques, al marge de les tendències més personals, ell situa al capdavant de les institucions i al capdavant dels projectes les persones més vàlides en aquell temps, i jo crec que ho exemplifica molt clarament el paper del senyor Rafael Campalans a l'Escola del Treball, l'encàrrec formal al senyor Pompeu Fabra amb la gramàtica i amb la llengua. Per tant, jo crec que ens dona una lliçó doncs a tots plegats, i una lliçó que doncs 100 anys després doncs l'estem intentant també fer tots amb el marc de les dificultats, que és que en moments de dificultat el millor és sumar, el millor és transversalitzar i que el país parli amb una sola veu. I jo crec que aquest és el llegat que hem d'aprendre per tirar endavant, i que en tot allò que puguem doncs l'hem de copsar. Mor molt jove, mor amb 47 anys l'any 17, uns mesos abans l'havien reelegit, però ja estava amb una salut molt afeblida. Es diu que la seva salut afeblida es deu també a un empresonament que ell va tenir fruit de les seves idees a primers de segle, amb alguns articles que n'havia publicat. Bé, aquí hi ha molts professors, el professor Balcells, el professor Casasses, molta gent que l'ha estudiat i en parla, però jo crec que és una persona doncs que en alguns cercles és absolutament o és una mica desconeguda, diguem-ne, i en canvi la seva obra doncs és molt important. Per això jo crec que és molt just reivindicar aquest centenari de la Mancomunitat i reivindicar-ne aquests primers anys el paper de l'Enric Prat de la Riba, que no va ser pas l'únic, i aquí jo crec que també s'ha de reconèixer un paper molt important del president Puig i Cadafalch, el que el va succeir, però si ens situem en l'origen, jo crec que l'home que ho va cristal·litzar doncs va ser ell, l'Enric Prat.
Doncs per pensar-hi i també per donar una ullada en una d'aquestes exposicions, l'inici del demà, perquè com he dit abans, és tota una lliçó de modernitat.
Efectivament. Doncs.
Moltes gràcies, senyor Xavier Forcadell.
Moltes gràcies a vostès per fer-se'n ressò i convidar tothom a participar-hi, perquè, insisteixo, en uns temps com els actuals doncs, puguem copsar una obra de govern unitària, transversal i valenta, que jo crec que és el que aquest país en aquests moments està fent també.
Moltes gràcies.